El Cub Blanc.
Avui us volem proposar descobrir la mostra de Nathalie Rey, una artista francesa que ha inaugurat a la sala 1 del Cub d'Assaig de l'Acadèmia de Belles Arts recentment amb el seu projecte Apocalipsis Now, on aborda, doncs, evidentment, el tema de la fi del món, la pressió també del temps present i la impossibilitat d'un futur. Després el que farem és conversar amb l'actriu Marina Gatell de la nova sèrie de Tres Media, La cocinera de Castamar, que s'estrena, atenció, aquest cap de setmana. Una novel·la d'època basada en el llibre de Fernando Núñez que ens traslladava precisament a la ciutat de Madrid del segle XVIII. Però també avui ens parlarà d'altres projectes inspiradors que dirigeix, com per exemple Queens of Quivera.
What will happen if one day...
The day wouldn't happen.
Es tracta d'una pel·lícula d'aventures on un grup de nens i nenes dels suburbis de Nairobi, de Quivira, rescaten el sol que ha estat segrestat en una casa. Conversarem amb Marina Gatell d'aquests i altres projectes que està gestant actualment en plena pandèmia. I avui, 18 de febrer, atenció, és el Dia Internacional d'Asperger, un trastorn força comú, però a la vegada encara molt desconegut per la societat. Es tracta d'un trastorn greu que nosaltres explicarem a través de la psicòloga del Centre ITA de Salut Mental per fer divulgació i també trencar alguns mites davant d'aquesta malaltia que s'engloba, atenció, en els trastorns d'espectre autista. També tindrem el testimoni d'una afectada. I al tram final del programa el que farem és spoiler dels continguts dels programes El món és digital, El parlem d'òpera i també La llanterna màgica. I com sempre, línies obertes a vosaltres, els protagonistes del matí, els nostres veïns i veïnes.
Tens una queixa? Un suggeriment? Una història que vols compartir amb nosaltres? Envia'ns una nota de veu al 678 77 56 86.
Així que des d'ara i fins a 2:15 us acompanyarem amb la feina del Roger Benet a les vies de so, amb el suport del Toni Pacheco, també amb l'equip d'informatius a la producció i qui us parla des de la direcció i presentació. Nosaltres arrenquem, però com sempre també us expliquem que anirem alimentant de continguts les xarxes socials.
Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter @radiosabadell.
I molta atenció, perquè avui precisament us volem explicar una mostra recentment inaugurada a l'Acadèmia de Belles Arts, que el que vol és visualitzar els diversos escenaris possibles de la fi del món a través de la mirada de la Nathalie Rey, una artista francesa arrelada des de fa temps a Barcelona, on convida el visitant a veure diferents instal·lacions, Fukushima, Estat de setge i també Liquidació, que conviden evidentment a la reflexió. Per saber-ne més de com ha estat el procés de creació, conversem amb l'artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts, en Gerard Torres Sant Martí. Bon dia, Gerard.
Hola, què tal?
A veure, primer de tot, posa'ns en situació, explica'ns com arriba l'obra d'aquesta artista a l'Acadèmia.
Bé, la Nathalie és, diguem-ne, una artista habitual, perquè ens entenguem, de la convocatòria d'art emergent, tot i que l'exposició que ha fet no hi té a veure, però sí que el fet de conèixer la seva obra, doncs, va una mica plantejar també un diàleg comú a fer algú, no?, a l'Acadèmia, que pogués presentar, doncs, aquest projecte que tenia, que ella té, que no abarca només la sala de l'Acadèmia, sinó que ha tingut una continuïtat, diguem-ne, en altres centres. I aquesta mostra en concret combina, doncs, les diferents disciplines que la Nathalie, doncs, està acostumada ja a treballar, com pot ser el dibuix, la instal·lació, la fotografia, l'escultura o el vídeo. Uh-huh. I personalment això crec que ho fa una mostra molt didàctica, artísticament parlant, no? Llavors, aquesta mostra, que com molt bé deies, que es diu Apocalipsis Now, que, uh-huh, on hi ha aquests tres apartats, la primera... Hi ha dos apartats, que seria Fukushima i Estat de setge, que la trobaríem a la sala, a la primera sala que l'espectador es troba, i Liquidació per tancament estaria en la sala més petitona del centre. A la primera sala hi ha un text introductori de la curadora, uh-huh, Mercè Alsina, que explica molt bé el contingut per si el visitant pues, vol indagar i aprofundir en la mostra, i que bé, ens mostra també, com comentaves, no? Un estat apocalíptic que s'escapa una mica de l'imaginari col·lectiu habitual, no? Perquè ella el que planteja és com l'acció humana n'és d'autora, no? D'aquest apocalipsi, o en pot ser d'autora, i que justament posa en perill la seva pròpia supervivència, la pròpia supervivència humana.
Uh-huh. Doncs anem a conversar amb la protagonista d'avui del Cub Blanc. Bon dia, Natalie.
Bon dia.
A veure, explica'ns d'on sorgeix la necessitat de crear aquest projecte. Suposo que la pandèmia també doncs, va tenir molt a veure.
Sí, sí, exactament. Bueno, en realidad, mi obra siempre tiene un poco este componente apocalíptico, digo, porque me interesa mucho mirar la actualidad y reflexionar sobre ella desde mi lenguaje así un poco peculiar, que pasa por el cuento así infantil, por decirlo de alguna manera. Y entonces este proyecto ya hace un tiempo que lo estoy desarrollando. Pasa que efectivamente la pandemia ha ayudado mucho en ese sentido. Bueno, lo digo con sonrisa, obviamente, claro. Es muy grave, pero bueno, ha sido un episodio añadido. I que és el que més se ve en aquesta exposició, de hecho.
Sovint quan l'enemic no es veu, no? Quan l'enemic doncs, és gairebé invisible, no? Com en el cas del coronavirus, encara és més terrible, no? I més temible. Tu vols explicar precisament doncs, com el món es paralitza? Aprofitem primer per parlar d'aquest títol, no? Suposo que té clares connotacions i vol ser potser doncs, un homenatge a Francis Ford Coppola, no? I al seu film, Apocalipsis Now.
Sí, sí, exactamente. Sí, sí, de hecho, quiere ser muy obvio, bueno, porque habla de esas temáticas apocalípticas, no de la guerra de Vietnam en este caso, obviamente, pero... pero me interesaba usar un título que tiene una referencia tan clara que creo que le suena a cualquiera, en cualquier generación, porque es una peli culta. Pero entonces, como suelo hacerlo, de alguna forma lo deformo. Bueno, es decir, que el título original, al menos en inglés, pues es Apocalypse Now, justamente, y el hecho de mantener solo la segunda palabra en inglés, pero traducir la primera al castellano hace que ya introduzca un distanciamiento entre los dos conceptos, ¿no? Lo de apocalíptico y dar énfasis al hecho de que pasa ahora, que estoy ya hablando de una situación actual, ¿no?
Doncs aprofitem i escoltem uns fragments de The End de The Doors. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. I Natalie, explica'ns com doncs, tu has plasmat aquest món no? que es paralitza i que suposo que el que pretens és avisar-nos no? de l'impacte del nostre model.
Sí, bueno, más que avisar, a ver, yo creo que el papel del artista, bueno, puede ser ese, pero... yo, como lo suelo repetir, no me considero ninguna especialista de, en realidad, ninguna de esas temáticas. Soy más bien una ciudadana normal que tiene tanta información como todos los demás, pero no pretendo haber profundizado en ninguna temática en particular, solo que no intento ser atenta y traducir a través de mi lenguaje lo que más me llama la atención. Entonces, más que avisar, bueno, más como un escritor, ¿no? Quizá, de hecho, es muy de ciencia ficción lo que propongo.
Sí, de escribir, ¿no?
Sí, sí, sí. Como imaginar el futuro, pero de forma imaginaria, bueno, y proponer una especie de cuento
Sí, això t'anava...
Sobre el que podria ser el futuro.
Això t'anava a dir, perquè precisament la comissària, no, de l'exposició destaca això, no? La Mercè Alsina, en el seu text sobre la mostra, que abans apuntava també el Gerard, que aprofites el conte, la paradoxa, no?, per submergir-nos en la teva obra i en aquestes tres instal·lacions. Parla'ns primer d'estat de setge, què és el que veurem, quines tècniques utilitzes també?
En esa obra en concreto.
Sí.
Bueno, pues es un me preguntas un poco cómo funciona el conjunto de la obra.
Sí, exacto, que es lo que veremos. Como la has dividido en tres apartados, vamos a desgranar uno por uno, a describirlos en el primero.
Pero es que Gerard lo había hecho también, por eso pensé, bueno, es que mira, ya no me queda nada por agregar, está muy bien planteado. No, pues estado de sitio es, esta sí es una obra, es la más reciente con la de Liquidación Pertencamen, porque habla de la pandemia y se trata de una especie de maqueta de ciudad hecha con bloques de cemento, hecho con embalajes, mayormente tetrabris, de hecho de mi consumo personal. Y esta ciudad está rodeada de un montón de animalitos de plástico, y eso representa, bueno, es un guiño a una de las muchas anécdotas que se contaban durante la pandemia y el confinamiento, que como la ciudad estaba vacía de sus habitantes, pues en ocasiones los animales volvían a apropiarse de ella, ¿no? Entonces, como posible escenario en el futuro, en ciudades insostenibles, donde, bueno, podría volver la naturaleza, bueno, es muy típico de la ciencia ficción esto.
Però que en realitat ha estat així, eh? Amb aquesta pandèmia hem vist com la natura s'obria camí, no?, a les nostres ciutats. Gerard, a ti, què és el que...
Natalie...
Sí.
Sí, bueno, hola. Hola, què tal, Natalie? O sigui, aquesta ficció que la Natalie planteja per endinsar l'espectador, que parteix d'aquesta idea que es va d'això que es va desenvolupar a partir del confinament, en el que, d'alguna manera, com els animals recuperen el seu terreny i l'invaeixen, no? O sigui, hi ha una magnitud d'animals que, en certa manera, es podria exagerar, no? Però és justament aquesta exageració que fa que, d'alguna manera, pues, ens faci, pues, plantejar coses. De fet, en el text, la Mercè explica que la Natalie, o sigui, la capacitat que ella té és de posar en joc certes intel·ligències i percepcions i desencallar processos de percepció a través de metàfores i associacions que connecten amb la realitat. Llavors, aquest estat de setge, el que, d'alguna manera, és posar en alerta el que podria ser i que tots vam veure, almenys aquí a Sabadell, bueno, sí, en altres llocs, no? com per exemple els ànecs del
Parc Catalunya, del Parc Catalunya, que anaven al paddock a comprar.
El fet de, jo crec que moltes vegades en art és important, no? Exagerar aquestes qualitats per després despertar, pues, certes qüestions en l'espectador.
I quines tècniques utilitzes, no?, per precisament, doncs, això el que comentava ara el Gerard, no?, per destacar, doncs, aquestes imatges en concret?
Bueno, es una instalación bastante compleja con esta maqueta que te describí antes, y además hay en este caso, porque es una obra que evoluciona un poco según el espacio en el que está expuesta, y en este caso viene acompañada de unas fotos que ha hecho otro amigo artista que se llama José Luis Tercero, y un dispositivo de vídeo, bueno, que parece que es esto, parece que, bueno, hay una imagen de vídeo proyectada en la pared, y parece que está pasando algo, ya que es vídeo, entonces, y en realidad es un falso streaming porque es solamente la cámara que está puesta dentro de la maqueta y que hace que la imagen se amplía en la pared, y de golpe los animalitos que miden algunos centímetros y los bloques de cemento, que tampoco son muy muy grandes, aparecen en una escala en la pared uh-huh. que tiene mucho que ver con la escala humana. Y entonces es algo que quería agregar respecto de lo que Gerard estaba diciendo, que aparte de efectivamente exagerar algunos aspectos que, bueno, en este caso se han podido ver durante la pandemia, también esta acumulación de animales, como en cualquier cuento, uh-huh. en realidad habla de nosotros. Y yo cada vez que pongo animales hablo yo de los humanos, los seres humanos. Uh-huh. O sea, los animales que invaden la ciudad somos nosotros mismos, uh-huh. porque somos nosotros los que hemos construido estas estructuras uh-huh. y a lo largo de la historia no hemos hecho más que intentar invadir más y más espacio, el estado de sitio, bueno, que uh-huh. hoy en día existen en muchos lugares con conflictos, pues es lo que hemos hecho pues durante toda la historia, ¿no? Uh-huh. Invadir sitios de poder, de riqueza, y entonces, bueno, es el doble discurso, ¿no? Un reflejo de lo que ha pasado durante la pandemia, pero también una reflexión sobre nuestra propia actitud y cómo, bueno, los modelos que hemos generado nosotros mismos.
Uh-huh. Després també hi ha una altra proposta que fas, no?, que ens parles del desastre de Fukushima, no?, al Japó, l'any 2014. Explica'ns també què és el que vols mostrar en aquest apartat.
Sí, se trata de una serie de dibujos a lápiz que hice muy poco tiempo después del desastre de Fukushima, por lo que te he explicado antes, que cuando me llama la atención a algún hecho de la actualidad, de alguna forma lo intento coleccionar, ¿no? Como porque sé que me va a servir en mi trabajo. Entonces, uh-huh. en este caso lo he plasmado a través de dibujos, porque era muy llamativo. Uh-huh. Lo que más se ve en estos dibujos son los apilamientos de sacos de runas radioactivas uh-huh. que fueron acumulando para vaciar la central y la ciudad al lado, que tuvieron que vaciar de sus habitantes, y entonces estos residuos, pues yo ahora no sé dónde están, si todavía están ahí, porque es muy difícil llegar a este tipo uh-huh. de información, pero bueno, era plásticamente era muy llamativo también.
Clar, veure tot aquest contrast, no?, i tot aquest desastre nuclear, les conseqüències, que a més crida l'atenció perquè també doncs, es poden veure doncs, o incorpores peluixos, no?, amb els quals jugaven les teves germanes petites. Explica'ns aquest contrast, perquè has volgut també incorporar aquestes figures.
Bueno, justamente porque si te quedas con el hecho de la noticia del periódico así cruda, bueno, es que quiero decir, estamos tan bombardeados de noticias de estas, es que de eso es desesperante. Bueno, igual yo creo que, o al menos a mí me pasa que a veces ni reaccionas, ¿no? Ya entre que te parece lejos de tu realidad y que de todas formas sabes que hay un desastre que ocurre por minuto casi. Uh-huh. Pero entonces yo, como artista, necesito volver a cierta sensibilización de todo esto que está pasando, ¿no? Que no... Uh-huh. Que no... Pase un hecho tras otro y que me vuelva indiferente al desastre, ¿no? Ajá. A ver, es una reacción de protección que tenemos todos los seres humanos, no somos capaces de absorber tanto desastre, pero bueno, si el arte puede ayudar a esto, o bueno, claro. En mi caso está clarísimo, uh-huh. y entonces en este caso el recurso ha sido hacer que la escena realmente desastrosa se vuelva algo humana a uh-huh. través de la introducción de algo tan anecdótico como un pequeño peluche, como un resto humano, un uh-huh. resto de inocencia, en el medio de, pues esto, la una radioactiva.
Doncs sembla un símbol doncs molt interessant per això que deies, no? Per aquesta innocència i per intentar doncs apel·lar, no? A l'empatia de l'espectador.
Cal dir que els dibuixos són una meravella, estan molt cuidats, el tractament és molt acurat, que estan fets a llapis, els personatges a color, llavors aquest contrast és generat també pel color, però a vegades estan molt integrats, no? I si clar, trobem un objecte que és així com molt banal, amb un escenari desastrós, doncs, crea una contradicció que bé, que fa remoure.
Totalment. I escolteu, que ens queden 4 minutets i encara ens heu de presentar Liquidació per tancament, no? També una intervenció sobre les estratègies comercials a les ciutats, també amb els animals, de nou, com a protagonistes. Explica'ns.
Sí, solo que el animal, en este caso, es un oso polar. bueno, así muy rápidamente, eso... Es la obra más experimental que quizá que haya hecho hasta la fecha, porque a mí me gusta mucho trabajar con más gente, porque lo encuentro mucho más rico, amplías los puntos de vista. Y entonces en este caso, bueno, como conozco bien la obra de ciertos artistas con los que suelo trabajar, pensé que sería muy interesante pedir una serie de intervenciones de parte de otra gente a partir de un hecho banal que fue un intercambio de WhatsApp con un amigo sobre una tienda que ponía eso, liquidación per tancament, y que tiene estos autómatas, estos osos polares autómatas en la vitrina, y que luego nos dimos cuenta que no era liquidación per tancament, que era una estrategia comercial para deshacerse del stock antes de Navidad, y que La Vanguardia no había puesto una foto actual, bueno, etcétera, etcétera. Esa cosa que en realidad pasan siempre. Y para contarlo, pues pensé que era interesante que cada uno dé su punto de vista, y entonces fue como un juego, di pautas a esa gente, como, necesito una obra que tenga un oso polar o un cartel de liquidación per tancament, y bueno, no, una cosa así. Y entonces la instalación mezcla la obra de varios amigos y habla pues del cierre ese sí totalmente real de todos los negocios que ahora han tenido que parar por la crisis pospandémica. Y eso es otra vez en forma de juego, cuando en realidad habla de algo que no sé cómo lo vamos a superar esto, y esto.
Gerard, explica'ns fins quan tenim temps també per veure, no? Doncs a tot això que avui ens explica la Natalie, doncs a veure-ho a l'Acadèmia de Belles Arts.
Doncs l'exposició es va inaugurar el dimecres passat, i durarà fins al 13 de març, però estàvem parlant amb la Clara i la Natalie que probablement l'allargarem un temps més. Ja no només per l'interès que suposa, sinó perquè moltes vegades, clar, produeixes mostres que tenen, bueno, tenen un treball al darrere, i és que un mes aparentment sembla molt, però passa volant. Llavors, quanta més gent vingui, millor, i com més es pugui amortitzar el treball realitzat, també millor.
Quina és la reacció, per això, de moment, de la gent? Quin retorn us arriba?
Bé, a veure, a l'Acadèmia és un lloc que està molt ben ubicat, al centre, i a la tarda doncs, sempre entra gent, i aquesta és una exposició per entretenir-se, anar amb calma, llegir també una mica, perquè la veritat és que sempre és un apoyo, no és obligatori ni necessari, però va molt bé. I clar, al ser dos sales, normalment dediquem, per lo general, dediquem una sala per artista, però en aquest cas hem volgut utilitzar doncs, la sala més gran la més petita, que també acompanya.
Molt bé, doncs ja ho saben els nostres oients, si volen doncs, descobrir més sobre aquesta artista i sobre doncs, tots els conceptes que avui ha desgranat, ja sabeu que teniu temps encara uns dies per anar a l'Acadèmia. Moltíssimes gràcies a tots dos, una abraçada des de la distància, que vagi molt bé.
Muchas gracias.
Gràcies.